Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Set minuts ara mateix que passen de les 4, estàs escoltant la Fabricació Pròpia. Tots coneixem la història, gairebé tots, de Romeu i Julieta. Dos enamorats, amb un destí tràgic. Un amor complicat per culpa de l'odi entre dues famílies rivals, un clàssic de la literatura que s'ha representat milers i milers de vegades des que Shakespeare se la va escriure el 1597. Quedeu-vos amb aquesta data. Ja sigui en cinema, l'hem vist en teatre, o en una cançó, com aquesta que està sonant, de Taylor Swift. Romeu i Julieta, que ara torna al Teatre Poliorama de Barcelona. Es tracta d'una versió actualitzada i contemporània del clàssic, de la mà de la companyia La Brutal i del director David Selves, i que es podrà veure fins al 30 d'octubre, els dilluns i els dimarts. I clar, justament per parlar-ne, ens acompanya avui a l'estudi una de les seves protagonistes, és l'actriu Emma Arquillué, la Julieta de l'obra. Bona tarda, Emma, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Benvinguda al Fabricació Pròpia. Algun dia interpretant la Julieta?
No,
saps aquella obra? Dius, jo això ho faré algun dia.
Sí, sí. A mi em va venir com un susto, a veure, molt positiu, però, ostres, també fa pressió, però com amb tot, no? T'hi poses a treballar i llavors li perds tot. Tu fas
el respecte,
sí,
no? Pot sí. ser que fos com aquest respecte de dir, ostres,
sí,
Julieta de Shakespeare.
Sí, fa respecte, però com amb tot, comences a treballar, tu comences sí. a fer proper, de cop per mi la Julieta era com jo, no? Era com una persona igual que jo, que s'expressava com jo, i de cop, a mesura d'anar assajant, anaven dient, ostres, pues és possible, no? Es pot fer.
I la Julieta, com la definiries tu, o sigui, el teu personatge?
Jo la definiria com una persona que ha estat molt dictada sempre per el que li ha dit el seu pare, no? Ella va... La versió que nosaltres fem va perdre la mare, llavors té la Dida, que és la única dona de referència que té, no? Que és la que treballa a casa seva i per ella, i el seu pare, no? Que té les coses molt clares i que sempre l'ha compautat molt, llavors no ha sortit quasi mai d'allà, jo crec. De fet, ella, quan coneix a Romeu a la festa, li pregunta, no? Dida, qui és? És a dir, imagina't que no havia ni sortit prou de casa com per saber qui eren els Montagu, no? No els havia posat ni cara. Llavors, jo sí que crec que és una persona intel·ligent, que és molt madura per la seva edat, almenys nosaltres l'hem volgut encara així, i llavors quan es troba amb Romeu, no? I a part de l'amor que sent, la passió tan jove i tan espontània, també veu la capacitat, no?, que ella té de poder canviar les coses. Des d'aquesta maduresa.
Clar, aquesta maduresa, que jo ara estava pensant, ara ho hem dit, dilluns i dimarts al Poliorama, torneu per tercera vegada, que sí. També ho hem dit, i ara estàvem també parlant amb la Vanessa i dèiem, o sigui, perquè és doble sessió, o sigui, esteu als matins, diguéssim, per escoles, com tancat,
sí.
No?
Sí.
I després a les 8 del vespre fins al 30 d'octubre, dilluns i dimarts.
Sí.
Ara, de fa una estona...
Vinc d'allà i ara me n'hi vaig.
Sí,
i ara
sí. Tornes.
Sí, sí. Bueno, és una altra configuració, no? Normalment, jo crec que els actors estem acostumats a fer més aviat... Bueno, depèn de què, però sí. En general és el vespre, no? De dimecres a diumenge o de dimarts a diumenge. I aquí s'ha configurat d'una altra manera, que és sí. Matins i dilluns i dimarts tarda. Llavors, seguim fent unes 6 funcions, que és el que s'acostuma a fer, però amb uns horaris molt canviats. Llavors, també costa, no? La rutina, de cop a les 10 del matí, posar-te a fer un Romeu i Julieta, doncs, bueno, és...
Fins al cap de setmana i dius, ostres, sí, sí, ara, sí. No? I tant sí, d'hora. Sí. Però la gent, el públic ha respost bé, el públic jove?
Molt, molt, molt. Les funcions escolars estan sent una passada. Bueno, arriben, clar, imagina tu, tens 15 anys i et trobes en un teatre tancat on et fan fosc, amb 700 persones igual que tu, de cop. Abans de començar hi ha un enrenou allà, hi ha una energia, una cosa
tan... Ho
noteu,
eh?
Sí, sí, de jove, de dir, buah, és que avui... Però l'obra està configurada de tal manera que ja a l'inici és molt clar, molt directe, sí. I de cop ja es queden així... Oh! I ja veus com els enganxes, com de cop van seguint la història. I els hi passa això, no?, als adolescents que tenen aquest filtre, que ho comenten tot i estan allà amb nosaltres tota l'estona.
Clar, perquè és veritat que noteu... Mira, m'ho estàs passant a mi. És veritat que noteu aquesta energia al principi com de respecte, de dir, ep, un moment, estem en un teatre, que potser poques vegades
Clar, ells estan acostumats a veure Netflix, no? a veure la tele. Llavors, això també es nota molt, que no tenen a vegades el filtre, no? Que tenim com els adults, per dir-ho d'alguna manera, com aquesta cosa més de, ui, ara aquí puc riure, però bueno, i aquí, ui, ara ploro, però m'assugo les llàgrimes. Ells estan a fondo, o sigui, quan es mor un personatge que no volen, no sé què, o quan al final
us interpel·len,
hi ha un moment,
no?
Quan Romeu i Julieta ja es moren, que hi ha un equívoc, no? Que ella en realitat no està morta i ell esperant el verí, estan com, no! O sigui, no tenen aquest filtre. O sigui, estan allà amb nosaltres i ho expressen tot. Llavors, també com a actor i actriu, doncs, bueno, és una feina que també has d'anar regulant, no?
No, clar.
Cada petó, cada hòstia, cada tocament, tot ho comenten.
Tot ho comenten. Tot,
eh? Tot ho viuen molt en primera persona.
Però, i és curiós, perquè està claríssim que Romeu i Julieta de la Brutal demostra que els clàssics no estan renyits amb el públic jove.
No, al revés. Jo crec que també els hi traiem, no?, una mica aquesta cosa de el teatre, que avorrit. Això per començar, sí. I segon, de dir, aquesta història de Romeu i Julieta, o sigui, és superantiga, és a dir, ja ho has dit tu.
400 o 500 anys.
És com... I de cop, veus que al final són dos joves que s'enamoren i que tenen el poder de poder canviar l'ordre establert. Ah. I de cop, ostres, connecten, ho viuen en primera persona i diuen, però és que són igual que nosaltres, vesteixen igual que nosaltres, escolten Bad Bunny igual que nosaltres, de cop... Allà jo crec que hi ha algú de que empatitzen directament.
Clar, perquè és curiós, perquè per parlar amb totes les generacions s'han de fer servir totes les disciplines, podríem dir, no, Emma? Mm-hmm. Els xavals joves, si dalt d'un escenari no troben alguna cosa més atraient o almenys igual que el que veuen a la pantalla, com tu deies, estan acostumats a les plataformes a Netflix, difícilment es quedaran al teatre, no? És aquest punt que...
Ostres. És a dir, per mi el teatre ja té alguna cosa, no?, especial, que és el directe, és aquesta cosa com tan propera, tan... és que estem aquí. O sigui, jo hi ha dies que penso, és que estàs aquí dient alguna cosa, però és que jo estic aquí i puc parar i mirar-te. O sigui, com estem en el directe, no? Llavors jo crec que això ja és un fet de que ja els posen un lloc de, ui, espera't, és que clar, és gent que està treballant aquí en directe, no? Sí. Que al final les sèries tu pots estar mirant i pots estar xerrant i tal. I després, doncs, això, trobar el mecanisme en què ells els enganxi, no? I el David, en aquest cas, ha escollit... basar-se en balls de TikTok, en música actual, en vestuari actual, però mantenir l'essència de Shakespeare.
Sí, ha parlat una mica el llenguatge d'aquestes noves generacions i l'ha portat al teatre, podríem dir-ho així d'aquesta manera?
Sí, podríem dir-ho d'aquesta manera, però mantenint molt l'essència de Shakespeare, del teatre i del clàssic, no? I per veure que al final un clàssic és que és universal i seguirà removent i seguirà fent que la gent jove empatitzi.
Clar, perquè tu ara dius, és un clàssic, no deixa de ser un clàssic, tot i que aquesta mirada jove de Romeu i Julieta de la Brutal, recordeu, fins al 30 d'octubre, al Teatre Poliorama. Els textos són complicats, entenc, no? Com ha anat això, aquest procés?
Són complicats. Sí. Ha sigut una lluita.
Ha sigut durillo. Com ha anat?
No, a veure, jo crec que hem tingut molta sort perquè el Yannick García ha fet una nova traducció i el Joan Yago, el dramaturg de La Calòrica, ha fet l'adaptació.
Sí.
Llavors això ho ha comprimit molt, no? amb l'Anna Barrachina, que és la que fa de Dida i és amb la que compartim camerino i estem allà amb
Anna
tot el dia.
Amb l'Anna?
Molt. Ho compartim molt, que és com... Ostres, és, ho ha comprimit, no? I és una hora 40 de pa. Llavors, com a espectador, també no tens temps de... Vale, un Shakespeare, no? I ara l'esgrima, l'espasa... No, tot passa d'una manera frenètica i és que no tens temps quasi de respirar.
A tu et sap greu deixar de fer la Julieta?
Molt. O sigui, ja ho hem fet moltes vegades, ja portem 70 i pico funcions, i clar, això vulguis o no, també...
Clar, potser també és aquest punt de dir, ja tornarem.
Ho penses? La nostra professió al final és això, no? És encetar projectes i després abandonar-los o deixar-los allà, no? I que t'acompanyin tota la vida d'alguna manera. Jo, per mi, la Julieta ha sigut dels regals més bèsties que he tingut mai. La gaudeixo molt fent-lo, la companyia és preciosa, és increïble, però tothom, tant equip tècnic com artístic, tothom... O sigui, em sento molt afortunada, estic treballant molt a gust, però crec que també ja hi ha un punt de que l'etapa fins aquí...
Fins aquí, no?
Sí.
Clar, perquè ara estava pensant que el públic també se sent allò que dèiem del llenguatge, però no deixa de ser un clàssic, però et veu a tu, veu el Nil Cardoner, no? L'Anna Barrachina també, però també actors de sèries de TV3, no?
Sí.
Que són molt, que connecten, no?, amb aquest tipus de jovent, i potser estan més propers, també, de no ho sé, ara estava pensant...
Aquí jo crec que hi ha molts factors, o sigui, també el fet de Romeu i Julieta, que estem parlant de dos adolescents, i els hi fa connectar directament el fet de les estètica, que dèiem, no?, i del fet de triar el TikTok, etc, també els hi connecta. I llavors, òbviament, hi ha l'última capa ja, que és la selecció d'aquests actors, que alguns els han pogut veure a la tele, que alguns ja tenen referències, ja saben qui són,
clar.
I ho notes, no? Quan cert actor entra en escena, que fan ai, 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 saps com... Vull dir que ja els hi col·loca també
que
en un lloc.
Que estan pendents.
Bueno, i això els hi... Jo crec que és un al·licient més per estar connectats, sí. I per veure a veure què tal aquest actor que abans feia de no sé què, a Merlí, a veure què tal... Què tal ara, no?
Què tal ara amb el, clar, amb el teatre?
I això també és interessant, vull dir, al final molta gent que va veure la Clara Segura té el referent de Vinagre i de cop la veuen fent, jo què sé, incendis, vull dir, com al final...
Però clar, ens estem centrant amb el públic més jove, Romeu i Julieta la Brutal també s'haurà tots els públics,
sí,
vull dir que pot venir...
No, de fet, ha passat una mica això, no? que la gent era com, bueno, a la gent jove li agradarà molt a veure allò què tal. I bueno, la gent surt encantada en general, perquè és una manera diferent de veure un clàssic, un Shakespeare, i a l'hora actual, no? I que et ressona. És que ressona, tinguis l'edat que tinguis, perquè al final parla d'això, no? De com canviar aquest odi a través de l'amor.
Fixa't tu que també a Romeu i Julieta el que feu és utilitzar recursos cinematogràfics durant tota l'obra, com ara les transicions, la càmera lenta, el joc de llums,
sí.
Que ens han dit que és molt xulo. Llavors, clar, de fet, aquest espectacle, podríem dir més habitual del cine, és una de les moltes coses que, fixa't, Emma, els espectadors han destacat, li van destacar, de fet, a la Marta Medina, del Fabricació Pròpia, després de veure l'obra. Els escoltem.
El que més m'ha sorprès és la versió que han fet i possiblement per això s'apropa més als joves, perquè bueno, han fet una versió bastant moderna i molt amena.
O fins i tot diria el fet de que no hi hagués decoració m'ha sobtat bastant, perquè normalment el teatre posa molta decoració i aquí no hi havia.
Portar els aspectes més audiovisuals de pel·lícules i de cinema i de sèries al món del teatre, és a dir que càmeres lentes, paguen les llums i de sobte veus una cosa que no està en un espai per estar en un altre. Jo crec que això fa que sigui molt modern i molt actual.
I estàs d'acord, no?, tot el que ha dit?
Super d'acord, sí, plenament d'acord.
O sigui, com és això, no? Vull dir que és que jugueu també, interpel·leu, diguéssim, al públic, no?,
clar,
en aquest sentit.
Sí, són recursos teatrals que són espectaculars, no? És com un truc de màgia, una mica, no? I és com intentar... intentar traspassar el que tu veus en el cine a vegades en teatre, no? Dins dels recursos que tens, que al final és
llum,
so
clar.
I persones en escena.
I a jugar, no?
I a jugar.
Clar, el públic està rebent molt bé aquesta obra i per mostra, doncs, escolteu què més li van dir a la Marta.
Els actors, les interpretacions que fan, perquè no me les esperava, aquest mix entre la part més dramàtica i la part més còmica, crec que funciona bastant bé.
Fa com un toc modern, no? Que és com amb música contemporània, els actors ballant, està molt escenificat en l'actualitat i realment l'escena que més m'ha agradat és quan surten ballant i es fan com una mica de discoteca.
Que ho hagin fet tan amè, perquè al final és una obra de Shakespeare, pues a vegades costa i bueno, una mica tot, se m'ha fet curt.
Se m'ha fet curta.
Uau,
quasi
dues hores. Sí, bueno, és el que deia el primer espectador, no? Que està molt, molt marcat tota la part inicial, bueno, la primera part, que és més comèdia, més lleugera, no? Veus els codis més divertits i de cop a la que es mor un personatge, entra el drama i el drama ja no se'n va fins al final, no? Són dos parts que estan molt marcades. Llavors, si a l'inici ja has anat entrant, llavors ja vius tota més la segona part.
Però sí que és veritat que hi ha moments molt còmics, m'han dit, eh?
Sí, hi ha moments molt còmics.
Et va xocar tu quan vas tenir el guió de dir, i això aquí, sí? Ho hem de fer,
bueno,
no?
Clar, al final jo crec que és més la feina que ha fet el David a posteriori, perquè al final, com totes les obres, depèn de com ho facis.
Clar.
Aparentment no era tan divertit, però s'ha fet un Marcussi, per exemple, molt... Sí, molt especial i que atrapa molt i que diverteix molt. La Dida també té moments molt divertits. Llavors, això també és la lectura que tu li facis i el com ho portis en escena.
I a part també, estem escoltant la música de fons, que és un dels elements, diguéssim, també, que més destaca a l'obra, perquè és completament actual. Actual.
Hi ha de tot.
Hi ha de tot, és veritat, perquè també hi ha Dire Straits, no?
Hi ha Dire Straits, sí. Llavors, també a l'inici hi ha una cançó que crec que és... Ai, ara el David em mataria. No sé, és de música medieval.
Mira, tenim la llista Spotify, no?
Que
salvada, no? Que la tenim preparada, que per cert és una llista de Romeu i Julieta. Però no sé si tu, almenys aquestes cançons, com més fan ja, la Billie Eilish, sí. No? La Becky G, comparteixes una mica aquest llistat,
sí,
no?
Sí, de fet, assajant, el David va dir, fem una llista compartida de Spotify i que tothom vagi posant el que creu que pugui funcionar, no? Llavors tots anàvem posant una mica.
Ah, sí, sigui, va ser contribució de tots.
Va ser una mica,
no?,
com creació de tots. I llavors anàvem dient, a veure, posem aquesta música, no acaba de tal.
Sí.
I de cop un dia el David també va venir, buah, Billie Eilish, aquesta cançó, Emma, jo crec que és Julieta total. I va ser com, vale, doncs de cop, jo ja tinc on agafar-me, no? Com la veu de la Billie Eilish, aquesta cançó que diu Getting Older, que és com fer-se gran.
Sí.
Bueno, que cadascú, el Nil, el Romeu més amb sense enra, bueno, de cop hem anat trobant una mica l'univers de cadascú.
Aquest univers també a sonor. La Emma Arquillué, a més d'actriu, també has fet de directora a Fuego?
Sí. Diu sí. Sí, sí, m'he estrenat una mica com a directora.
Com ha anat?
Bé, bé. A veure, jo crec que la meva zona de confort és actuant, és interpretant.
Sí.
Però m'ha agradat molt posar-me a la pell d'una directora, perquè a vegades quan estàs tu treballant, no? Veus que jo que sé que el director o directora pues, no sap ben bé què vol, no té la manera d'expressar-t'ho,
sí.
Veus que tal, i de cop tu des de l'altre lloc és com, ostres, però dona'm eines,
sí,
no? Com...
Més pistes, no?
I m'he posat a l'altre lloc i he dit, bueno, és que no sé, a vegades no se sap, si hem d'anar provant o no sé què dir-te, saps? Ha sigut interessant, ho he passat fatal, de nervis,
nervis. Sí?
Els nervis. A l'estrena, clar, el públic gaudint, perquè, òbviament, tal. El Pablo, que en aquest cas actuava, també, passant nervis, però un cop estàs en escena i els nervis es converteixen en una altra cosa, i de cop jo estava allà, que estava fatal, fatal, fatal.
Fatal, ho és fatal, però tornarà, sí. Repetireu, no? Bueno, de fet, ho heu fet a la Gleva, no?
Ho vam estrenar a la Gleva, sí, a Fuego es diu, de la companyia La Bella Otero.
Sí.
Ho vam estrenar a la Gleva i ara, a final de temporada, al juny, tornem a l'off de la Villarroel.
Vale. I teniu pensat més projectes o no? Que...
Sí, sí, sí. A veure, ja... Aquest és el quart, en realitat, de la companyia.
Sí.
Un dels que va anar bé va ser Loco Amoris, també, que hem viatjat bastant i hem fet bastantes funcions. Al final tenim ganes de seguir tirant milles, el Pablo com a dramaturg va escrivint, anem fent, no tenim res segur, no tenim res clar, però sí, sí, nosaltres som imparables.
Clar, vosaltres, bueno, vosaltres no, dic vosaltres no, tu portes el nom d'Arquillué,
uh-huh.
Ai, fa que la gent et pugui, saps aquest risc de comparar amb el pare o no?
Sí, sí, a veure, m'ho pregunten molt, jo no.
Tu portes amb naturalitat.
Jo porto, sí.
Sí.
Bueno, clar, és que al final és el meu pare.
Vull clar, dir, com...
És el que jo sempre dic, a vegades la gent es pensa que jo estic tot el dia pensant el meu pare és el Pere, qui és l'actor. No, jo arribo a casa, el meu pare està fent un nou fregit i, saps? Vull dir, com, és el meu pare i parlem de moltes coses més enllà del teatre, com... Bueno, com qualsevol pugui pensar en el seu pare, doncs el mateix.
Clar.
El que passa que, òbviament, compartim professió i tenim un vincle molt, molt proper i molt... molt... Bueno, molt nostre, que ens fa estar molt connectats i molt propers, però jo pressió no. És veritat que jo crec que hi ha gent que ve al teatre o que veu coses que he fet com des de l'ull de veure què tal la filla, sí, del Pere, no? Perquè aquestes coses ens passa, com de a veure si està a l'alçada o a veure,
sí,
si... Sí, però després jo al final, jo sempre ho dic, sóc jo la que estic en escena i la gent ja, no sé, si té ganes de veure el meu pare, que el vagin a veure ell. Vull dir que al final jo sóc la que estic en escena, no? I jo porto molta tranquil·litat. Vull dir, com estic molt tranquil·la.
I de fet, tu, jo crec que, ara si no m'equivoco, Emma, als 4 anys ja tenies clar que volies,
sí,
fer teatre.
Sí, als 4 anys vaig començar en el teatre.
Que... I és que això és un altre, als 4 anys tu, clar, ja anaves al teatre.
Sí, sí. Sí, sí, els meus pares van dir ràpidament, les portem al teatre, tu, si és que al final, vull dir... És...
Amb la teva germana.
La meva germana, que tinc una germana bessona, sí.
I com és això de tenir una germana bessona? És veritat,
bé,
que...
Bé, és divertit.
Jo els meus germans són bessons.
Ah, també. Uau, si tu ets germana, però... de germans bessons.
Sí. Uf. Tu tens més germans,
no,
o no?
No, no, som dos, som. I ja. Els meus pares, jo crec que van dir, ja està,
però,
ja està.
Hi ha aquest feeling o no?
Hi ha feeling de bessó,
de bessó, bessó, saps?
Sí, sí, hi ha una connexió, hi ha alguna cosa. També nosaltres som vivitalines i som de diferents bosses.
Com els meus germans.
Si fóssim germans, sí, nascuts al mateix dia,
sí,
però...
Ells són diferents, eh?
Sí, nosaltres també.
Ah.
Físicament i de caràcter, sí, o sigui, és la persona més diferent a mi, però alhora és la meva millor amiga. Llavors, els primers 18 anys de vida van ser difícils, perquè, clar, és conviure 24 hores. Després, a partir dels 18, una relació increïble. Som superamigues. Sí, sí, és increïble.
Però ella no és actriu, no?
Ella és músic.
Ella és músic.
És cantant. És soprano.
Soprano. Diuen que artistes a casa, eh?
Artistes, artistes. Sí, sí.
El pare t'ha vingut a veure, per cert, o no?
Va venir a l'estrena oficial del juny passat.
I què?
Bé, molt bé. Jo no sé com ho va viure ell.
Clar, com és això de dir, ostres, ara el pa, no? Que em digui a veure, sí, com ha anat. I...
Sí, a veure... És com amb tot, també. Jo crec que això, la gent és com, oi, a veure... Però, bueno, igual que si ets arquitecte i el teu fill ho és, doncs igual li dones eines i li dius, doncs mira, aquest projecte bé, aquest... Igual tal, treballa més per aquí, més per allà. El meu pare és el mateix. Jo crec que ell està content, orgullós, i sobretot content de jo haver tingut aquesta oportunitat, no? Que no passa massa, i ni que sigui per poder seguir treballant, per experimentar, per jo anar creixent com a actriu i anar veient.
Emma, ha estat un plaer. Moltes gràcies.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Dilluns i dimarts, fins al 30 d'octubre.
Dilluns i dimarts, a les 8, al Teatre Poliorama.
Feu el favor.
Fins al 30 d'octubre.
Va.
Heu de venir.
És que heu de veure aquest Romeu i Julieta.
Si no, ja us quedareu sense veure'l.
Clar, és que no ho veurem.
Això no pot ser.
No vull acabar sense fer-te una pregunta una mica especial. Creus en els amors, com el Romeu i Julieta, o no?
Sí.
Sí.
Jo crec en els amors. No d'una manera romàntica...
És que anava a dir...
com de bleda, que moltes vegades se li ha donat una lectura com molt de Romeu i Julieta, unes persones allò... No, és gent amb caràcter i que a través de l'amor poden canviar l'ordre establert.
Amb personalitat, no? Amb personalitat. Emma, gràcies, et seguirem de... Bueno, ja dius que a finals de... No?
A juny.
Al juny podrem veure a la OFF, a la sala OFF del Villarroel, aquest A Fuego,
sí,
amb la companyia Bella Otero i també doncs, totes les coses que segur que deus tenir al cap. Hi ha molts projectes.
Hi ha coses.
Sempre hi ha cosetes. Doncs esperem que vagin molt bé.
Moltes gràcies.
I gràcies per acompanyar-nos. I tothom que ens estigui escoltant ara mateix, aprofiteu per anar a veure aquesta meravella d'obra, que només queden 5 funcions, si no m'equivoco. Mm-hmm. L'Emma també les deu tenir supercomptades.
Sí.
Fins al 30 d'octubre al Teatre Poliorama. Que vagi molt bé, Emma.
Moltes gràcies, igualment. Look at me now, yeah. All this cash on me make 'em wanna go down. I can fill your cup, girl, I can make it slow down. I can show you up, baby, I'm a po-fo. Sippin' all day, baby, what you waiting for? If you need a drink, I got drugs on me. Got a watch for the 12, I got drugs on me. I've been going hard, I've been working OT. I'ma make it stack, put it on my mommy, yeah. Right when I swing, hit the ground and you blink. I got a drop, I can spill me a drink. Taking the ring. I remember that time we were sipping on wine. I could see it in your eyes, you were feeling alive. Why I tell you I was good, why the fuck would I lie? I remember saying twice, baby, I shouldn't drive. I should let you hold the keys, baby, take them inside. If you're taking my advice, maybe then you survive. Yeah. I've been looking at the sky all night and see shit. Thinking how you died, but you said I could be shit. Now I'm on my grind, baby, look at me now. Look at me now, yeah. All this cash on me make 'em wanna go down. I can feel your cup, girl, I can make it slow down. I can show you up, baby, I'm a po-fo. Sipping all day, baby, what you waiting for? If you need a drink, I got drugs on me. Got a watch for the 12, I got drugs on me. I've been going hard, I've been working OT. I'ma make a stack, put it on my mommy, yeah.
Radio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Un minut ara mateix que passa de 5 de la tarda.
Ja ens agradaria.
Ai, la Mondelo.
És que el que arriba a 6:45 és espectacular, sí. Avui, eh? Per això jo crec que estem nervioses.
De la tarda, també, diu la
Paula.
És que fatal, la Paula. A veure.
Això ens passa per veure begudes d'aquestes energètiques, jo? Que després anem tot el matí,
no.
Raga.
Jo, escolta... Vaig dir prou, perquè és que és el que has dit tu, que és que em anava el cor a 100 i la Paula riu. Pues, tu vigila, Paula, ja veuràs.
Sí, és una bomba, és una bomba.
Si fossis gallega, això no passaria.
Ja veuràs com d'aquí 4 dies això es comença, esperem, es comença també a limitar aquí a Catalunya, veurem. Estarem pendents.
Estarem molt pendents, com per exemple, estarem pendents perquè divendres... Marta, tranquil·la, no pateixis, no hauràs d'anar a pedalar a cap lloc, sinó que...
Jo ho he fet, jo un cop a l'any pedalejo.
Rebrem la gent del DIR perquè ens expliqui com ha anat aquesta 12a edició del DIR Pedaleja, perquè ens diguin aviam quan han recaptat. Us recordo que fa unes setmanes la Marta ho té encara al cos.
Encara tinc agulletes. Com es diu? Cruiximents.
Cruiximents,
els bessons.
Encara tens cruiximents d'aquella edició. I en parlarem amb la gent del DIR, perquè també en tenim moltes ganes i sobretot perquè ens expliqui doncs, actes, altres actes d'esdeveniments solidaris que portaran a terme aquesta temporada. Però... D'aquí res parlarem de la guerra d'Israel i Palestina, que ho tenim pendent, amb el professor Manonelles, del Fabricació Pròpia. Però abans deixa'm fer una crida, perquè tu deies, a 6:15 de la tarda, què passarà en aquest programa? A veure.
Em sembla que arribarà en Francesc Marginet, que avui l'hem reprogramat, no? Vull dir, normalment el teníem instal·lat els dimarts a última hora, però avui per qüestions logístiques, ja sabeu que el Francesc Marginet és un actor de primera fila, doncs avui l'hem hagut d'això de programar.
Reprogramar.
Exacte. Avui dilluns, i em sembla que ens vindrà a parlar d'un poble...
Un poble, a veure.
Un poble o ciutat? Ciutat, no? Igualada. Igualada.
De la capital de l'Anoia. Sí. Igualada. Jo crec que tu d'Igualada no l'has tocat gaire.
No hi he anat.
No has anat
mai?
És
un d'aquells que em falta. No. És que Catalunya és un país petit, però alhora... És molt gran i té molts racons molt interessants i aquest, mira, encara en falta.
Mira, jo només et dic que a Igualada hi passen moltes coses, com per exemple, grans artistes.
Sí.
Jo... No és que m'hagi mirat el guió, perquè dic, avui... No me l'he mirat.
Això és fer trampes.
No me l'he mirat. Però jo, clar, pensa tu que per anar a un destí has de passar per Igualada.
Sí, home, sempre.
Llavors, ho tinc molt al cap, tot el que passa a Igualada. I avui el que volíem fer és aquesta prèvia, abans de parlar amb el professor Manonelles, per avisar tots els igualadins, igualadines.
Sí.
Hispano-igualadina. Home, és un clàssic. Qui no ha agafat una hispano-igualadina, no?, a la seva vida?
Sí.
Doncs avui alerta, perquè en Francesc Marginet, com sempre ens farà això, ens parlarà d'un municipi, en aquest cas Igualada, i ens en colarà una. Que... I Ejar, que jo crec que anem malament, perquè crec que va guanyar ell.
Anem
fotudes.
Em sembla que anem 3 a 1, imagina't. Ell endú 3 de punts, i tu un, jo un. Per tant, avui no tenim cap opció de remuntada. De totes maneres, està molt bé que fem aquesta prèvia, que també serveixi de crida pels igualadins i igualadines.
Si coneixeu amics, familiars, el qui vulgueu que li faci gràcia a Igualada, a 6:15 de la tarda, Cesc Marginet ens posa el dia del municipi, de la capital de l'Anoia. Dit això, què? Ara passen 5 minuts de 5:15 de la tarda.
Sí.
Canviem de to radicalment, perquè volem saber doncs, tot el que està passant en aquestes darreres hores, en aquesta guerra eterna, en aquesta guerra entre Israel i Palestina. I és per això que d'aquí res ens acompanyarà el professor Manuel Manonelles, analista, expert en relacions internacionals i també professor associat de relacions internacionals de Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè ens posi, diguéssim, el punt de partida. De fet, sabem que a les últimes hores l'exèrcit israelià espera doncs, l'ordre de envair directament Gaza i per això, amb aquesta última hora, volem saber en quin punt està aquesta guerra, fins a on podrà arribar, sobretot aquesta extensió, i en parlarem doncs, d'aquí res. Després d'una petita pausa, aquí a Fabricació Pròpia, parlem amb el professor Manonelles.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Descarrega't l'app de Ràdio Estel i no et perdis res. La trobaràs com Ràdio Estel Oficial i t'hi esperen tots els nostres podcasts, els programes que t'has perdut, la ràdio en directe, el canal Ànima Estel i molt més. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel... Fabricació pròpia.
What happened in Gaza, in my view, is Hamas and the extreme elements of Hamas don't represent all the Palestinian people. And I think that it would be a mistake to for Israel to occupy Gaza again. But to going in and taking out the extremists, Hezbollah, is up north, but Hamas down south is a necessary requirement.
Doncs fa una estoneta estaves parlant amb en Pau Massip i ell mateix també ens explicava aquestes declaracions, no, Marta Jarque, del mateix Joe Biden. Són paraules, l'estàvem escoltant ara mateix. De fet, no sé si va ser d'aquesta nit passada en una entrevista. I és que els darrers dies han augmentat els esforços diplomàtics dels Estats Units per assolir aquest alto el foc al sud de Gaza.
Sí, la guerra entre Israel i Palestina segueix avançant imparable, cosa que ja era previsible, malgrat, com dèiem, els esforços diplomàtics de la comunitat internacional. I avui, per conèixer l'última hora d'aquest conflicte, és un plaer saludar el Manuel Manonelles, analista, expert en relacions internacionals i també professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Manuel, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Sí, sí.
A veure, és que tu, sí, clar. Quina és l'última hora de la guerra? Perquè ara nosaltres anunciàvem això, però cada minut que passa, no?
Sí, sembla ser que hi ha hagut un discurs de Netanyahu a l'obertura del curs. O sigui, avui feien l'obertura del Parlament, de les sessions parlamentàries a Israel, i ha fet un discurs, doncs, en el qual assimilava Hamas amb el nazisme i demanava que, de la mateixa manera que el món es va unir per lluitar contra el nazisme o contra l'Estat Islàmic, que s'uneixi amb Israel per lluitar contra Hamas. Però jo crec que ara, precisament, és el moment de Blinken. És a dir, ara és l'hora del secretari d'Estat, el que és l'equivalent al ministre d'Afers Exteriors dels Estats Units. Jo crec que les hores, màxims els dies que ens puguin quedar d'aquí a la invasió terrestre, que veurem quan s'acaba donant, hi ha qui diu que és per motius meteorològics, hi ha qui diu que és per altres motius més logístics que encara s'estan preparant, doncs ara hi ha aquesta finestra d'oportunitat on veiem que hi ha una persona, a diferència del primer ministre d'Israel, que està intentant de trobar solucions, que està intentant de minimitzar els morts que segurament seguiran amb aquesta invasió terrestre i que està intentant, doncs, de contenir els efectes del que pugui ser una intervenció que segur que es farà, però una cosa és que es faci, es fa tota la franja, ara tot es va indicant, no?, doncs, que es concentra a la zona nord, la possibilitat de que a la part sud, doncs, hi hagin corredors humanitaris, que hi hagin zones segures. Hi ha tot un debat sobre tota l'opció de que els nacionals, els no nacionals, és a dir, els estrangers que estaven de pas o que fes el que... És a dir, uns dels que s'han quedat allà enxampats són els sogres del ministre primer d'Escòcia.
Això... O sigui, a la franja, diguéssim.
Estan a dins de la franja, perquè el ministre primer és de família musulmana, sí. La seva dona també, i els seus pares i els pares de la seva dona, que viuen a Dundee, a Escòcia, tenen familiars a Gaza i van anar de visita a veure l'àvia, a veure tal, i són un dels que s'han quedat enganxats a dins de Gaza, no? Llavors, sembla ser que hi ha diversos casos, evidentment no és el mateix a l'hora de tenir visibilitat ser el sogre del ministre primer d'Escòcia, i d'altres casos. Bueno, hi ha tot un debat sobre els estrangers que estaven a dins de la franja, que han quedat enganxats. Hi ha una altra, diguem-ne, variant sobre les dobles nacionalitats, etc etc. S'està estudiant tot això. Se sap que hi ha molta pressió per part d'Estats Units a Qatar, que és un actor clau amb tot això. I amb
que tu no parlaves de l'altre dia, no? De Qatar.
Sí, home, és que, a veure, a Hamas té oficines a Doha. És a dir, no només té la seu institucional i fent tot el que fa a Gaza, sinó que té unes oficines a Doha, la capital de Qatar, doncs perquè tradicionalment hi ha hagut una relació molt íntima. Una cosa que fins ara els Estats Units havien permès, perquè quan hi havia problemes era un espai per generar negociacions, però que, per exemple, ahir o abans d'ahir, el ministre d'Exteriors iraní se'n va anar a Doha a felicitar el jefe de Hamas per l'actuació terrorista del dissabte passat, no? Per tant, bueno, hi ha pressió perquè els Estats Units estan intentant a veure si aconseguim, ni que sigui que deixin anar 3, 4, 10, 20 hostatges, que siguin nens o gent gran, i això pot ajudar a desescalar una mica la tensió, etc etc. Per tant, estem a les hores de la diplomàcia, no perquè la diplomàcia ho resolgui, perquè, per desgràcia, això no ho resoldrà la diplomàcia a curt termini, però que la diplomàcia i tot el pes dels Estats Units doncs siguin capaços de minimitzar el que es preveu que vindrà i que serà terrible per tothom. Perquè solventar no solventarà res.
Clar, tu dius que serà terrible per tothom, però ara mateix, dius que també ha parlat fa poc, no? Benjamin Netanyahu, ha dit alguna cosa que ens pugui... diguéssim, que pugui intuir d'aquesta prioritat, que en un primer moment eren aquests hostatges, no? L'alliberament d'aquests hostatges, o fer tot el possible perquè aquesta gent doncs, pugui tornar a casa, i en segon lloc seria destruir Hamas. Però en les darreres hores, Manuel, si no m'equivoco, diria que aquest ordre...
Jo em puc esperar coses i solucions de Blinken, no pas de Netanyahu. Netanyahu, per començar, encara no ha visitat a les víctimes, no s'ha atrevit, perquè sap que li retraurien. És a dir, mentre Blinken, el secretari d'Estat dels Estats Units, que ell mateix és jueu, ha visitat a víctimes dels atemptats, el primer ministre israelià no s'ha atrevit. I només va parlar amb familiars dels segrestats després que es va saber que el president dels Estats Units havia tingut una videoconferència d'una hora i mitja parlant amb ells. Per tant, estem parlant d'aquest tipus de personatge. Que ell és completament conscient de que en un futur ell ho pot pagar molt car, tot el que ha passat, i de fet avui es llegia en diversos llocs articles molt interessants sobre la qüestió del caos intern que hi ha dins, en aquests moments, dins del govern d'Israel, perquè hi ha molts ministres que tenen por de ser jutjats, diguem-ne, per ser corresponsables dels errors de seguretat que van permetre doncs, que un atac terrorista com el de Hamas tingués tantes víctimes. I es veu que fins i tot hi ha reunions del Consell de Ministres on els ministres abans d'intervenir envien la seva intervenció a l'advocat perquè l'advocat els recomana si sí o si no. És a dir, la situació en aquests moments és extremadament complexa. Una gran part d'Israel, evidentment, tot Israel, i amb motius, està doncs, horroritzat pel que ha fet Hamas.
Com està la societat d'Israel?
Una altra part d'Israel està molt enfadada amb el seu govern, perquè ha sigut un govern que ha sigut incapaç de venir-los, de venir-ho a veure-ho i de protegir-los. No? En aquests moments encara tenim la situació on hi ha alguns ministres del govern que continuen envalentonant els, com es diu, les persones que viuen en els...
Assentaments.
Els assentaments a Cisjordània, que és un dels motius dels errors de seguretat. És a dir, com que el govern d'Israel estava format per Netanyahu i els partits més radicals, ultraortodoxes, extremistes, d'extrema dreta sionista, perquè ens entenguem, doncs, que donaven tota la llibertat als colons a fer el que volguessin, i això havia provocat situacions extremadament terribles en els últims temps, doncs, com que hi ha hagut violència a el que és Cisjordània, no el West Bank, doncs una gran part de les tropes que protegien la valla de Gaza s'havien desplaçat el dia abans de l'atac cap a Cisjordània a protegir aquests colons, que ahir mateix tornaven a tenir incidents. I, de fet, ahir hi ha imatges, s'han vist, d'un colom disparant contra un palestí sense cap tipus de motiu i amb un policia al davant sense fer res.
I també fa poc, ahir mateix també van explicar a TV3, justament en un poble de Cisjordània que va passar això, que va haver-hi un atac, van morir, no sé si ara van ser 4 persones en aquest atac, l'endemà es fa el funeral per aquestes 4 persones, tornen a haver-hi incidents i en maten 2 de la família.
El problema és que en una situació com aquesta...
Aquesta impunitat.
No és només la impunitat, és que, és clar, si hi ha una part del govern que aposta per això, com vas afrontar la situació en la que trobes. Perquè ara, precisament, el cas és de contenir al màxim els fronts oberts i concentrar-te en el principal front que tens en aquests moments, que és Gaza, i el que et ve del Líban, no? Per tant, és una situació on el mateix govern d'Israel és una situació de
rocambolesa complicadíssima de gestionar.
On hi ha diversos ministres que es miren de reull perquè veure qui serà el culpable, i la mateixa premsa, o almenys una part de la premsa d'Israel, la progressista, està dient que de nou Netanyahu està posant per davant el seu futur polític, la seguretat o l'interès general del seu país, no? De nou, tot ve d'un atac terrorista escandalós i horrorós per part de Hamas. I, a més, avui també sabíem detalls del nivell de preparació i d'informació que Hamas tenia, el màxim detall sobre la
com l'atac, es
diu? La tanca, els sistemes de seguretat, el posicionament de les torres, els llocs claus i estratègics, etcètera, etcètera, no? Per tant, aquí hi ha molts elements que encara no sabem. És difícil pensar que Hamas ha sigut capaç de reunir tota aquesta intel·ligència. Això podria dir, doncs, que aquesta intel·ligència ha de venir d'un altre lloc. Per tant, la situació és extremadament volàtil i, per sort, entre moltes milions de cometes, en aquests moments, com a mínim, tenim una administració demòcrata als Estats Units, perquè imagina't amb el president Trump el que podria estar passant en aquests moments, no? Amb un president, que és en Biden, que té la seva edat i a vegades es cansa quan parla massa, però amb un secretari d'Estat que, dintre del que pot fer Estats Units, està intentant contenir el que pot venir, no? I que ha aconseguit, doncs, que fins i tot potser és la meteorologia el que ha frenat la intervenció terrestre, potser no és la meteorologia, i a canvi, doncs, enviar un segon portaavions i la seva flota, perquè estan enviant uns segons portaavions i la seva flota al Mediterrani Oriental, doncs s'ha aconseguit, doncs, que de moment Israel frene. També hi ha una altra cosa que ningú en parla, perquè jo des del dia 1, no, és que aquesta nit hi haurà la intervenció de l'exèrcit, que no es fa d'un dia per l'altre, que has d'agafar els soldats, els has de portar a un lloc, els has de portar a un altre, la logística...
S'ha de preparar,
clar, que tu tiraràs allà. Vinga, tothom cap a dins i feu el que pugueu, no? Una operació militar d'aquestes característiques, sobretot si tens previst que t'estan esperant i amb ganes, doncs és d'una preparació complicadíssima, i més després de tots els errors d'intel·ligència que tu tens, no? Perquè fins ara Israel, doncs, anava amb aquella tranquil·litat i a vegades patxorra excessiva de, no?, que com que ells controlaven la intel·ligència, qualsevol operació que farien, doncs, la farien millor que qualsevol altra, no? I, a més, això, hi ha 199 hostatges, o sigui, aquest matí eren 126, ara 199, a veure si al final tenim una dada, però és que fa més d'una setmana i encara no sabíem exactament quants hostatges teníem o no teníem. Això és perquè no ho sabia el govern d'Israel o perquè el govern d'Israel no volia que se sapigués exactament quina és la realitat. Per tant, estem en una situació que l'únic de bo que té és que en aquests moments, doncs, hi ha una maquinària immensa, que és la de l'estat, de l'estat dels Estats Units, és a dir...
La diplomàcia,
la
no?
La diplomàcia, però també defensa, és a dir, si el secretari de Defensa d'Estats Units no hagués dit que enviava un segon portaavions i tal, doncs potser el Netanyahu ha dit, doncs fem... Vull dir, hi ha tot d'elements que no sabem i que no sabrem mai del tot, però que fan, doncs, que els Estats Units, doncs, estigui intentant contenir al màxim la resposta que es farà sí o sí, perquè això també es veu que és inevitable, per dos motius. Una, per purament humanitària, per intentar de disminuir el desastre, però una altra amb visió de futur. És a dir, com més morts hi hagin, més difícil serà intentar de trobar un espai en el qual hi pugui haver uns equilibris, un mínim d'estabilitat a la regió. Perquè és que Israel, si vol continuar com a país, necessitarà mantenir alguns tipus d'equilibris a aquesta regió. Llocs.
Escolta, però mira, ahir en l'especial que van fer TV3, Joan Roura, el periodista de TV3 especialitzat en aquests temes, comentava això, vaig trobar molt interessant, perquè deia, clar, realment, les claus d'aquest conflicte, ara mateix, diguéssim, Israel pot ser el clau guanyador d'aquesta guerra, però la pau en si la té Hamas. O sigui, la té l'estat de Palestina per poder negociar aquesta pau. L'altra cosa són les engrunes que se'ls hi poden donar, no? I aquests elements per poder, diguéssim, estipular aquesta pau. Però la clau, diguéssim, no sé com ho veus tu.
Ara, jo el que veig és que, i això ho deia fa uns dies també en una entrevista a l'excap del Shin Bet, que és els serveis secrets israelins a dins d'Israel, que deia, diu, i és un militar, vull dir, no és una persona que se li puguin atribuir posicionaments antisistema per res del món, que ell deia, diu, només hi ha pau mentre hi hagi esperança a l'altra banda. És a dir, si a l'altra banda no hi ha esperança, coneixent com els coneixem, en un altre context seria diferent,
clar,
quan hi va haver una esperança, que era la solució dels dos estats, hi va haver pau. Conforme això s'ha anat desfent, l'opció de la pau ha desaparegut. i això no justifica cap tipus de terrorisme, i menys com el que vam veure de Hamas, però s'ha de ser realista. I precisament ara tenim un primer ministre que sempre que ell ha manat ha fet tot el possible per destruir la possibilitat de la solució dels dos estats. Per tant, ens trobem davant d'una disjuntiva que Israel, faci el que faci, en sortirà debilitat. I si algú no es pot permetre a Israel és ser dèbil, perquè està envoltat d'enemics. Per tant, la situació és extremadament complexa, perquè, per una banda, si sobrereacciona, és a dir, si es passa de frenada, que per molts ja s'ha passat de frenada, aquí també s'hauria de parlar sí. de moltes coses, perquè, si es passa realment de frenada a nivell, diguem-ne, de la comunitat internacional, això la debilitarà, no? Diguem-ne, de moment, hi havia gent que deia, no, l'acord de normalització de relacions amb Aràbia Saudita no hi ha perill, ja s'ha frenat les negociacions, però que en aquests moments Israel no crec que s'estigui plantejant si podrà mantenir les negociacions amb Aràbia Saudita per arribar a la normalització de les relacions diplomàtiques, que ho dubto, és si no es trencaran els acords que ja té fet. Els acords d'Abraham, que té amb Marroc, que té amb Bahrein, que té amb Emirats Àrabs Units, no? Perquè depèn de quin sipi... Ara, si també, des de la perspectiva, diguem-ne, de la lluita més terrorista, el que ens trobem és una situació en la que hi ha, bàsicament, és una percepció per part dels enemics d'Israel que Israel ha sigut dèbil per por a la condemna internacional, Israel també té un problema. Per tant, no hi ha cap solució bona. I en qualsevol cas, jo crec que aquí, sigui qui sigui el que està dissenyant aquest pla, que no sé si finalment es podrà implementar o no, de la idea de que hi ha una Gaza Nord, que hi ha una Gaza Sud, que a la Gaza Sud sí que se li torna a connectar l'aigua, com s'ha fet aquest matí, que a Gaza Sud doncs, poder sí que podrà tornar a entrar ajuda humanitària, que els que es quedin a Gaza Nord sí que és el problema seu, perquè allà la invasió també és un intent per dividir la població de Gaza, és a dir, vosaltres... A la població del carrer, us voleu immolar per aquests senyors de Hamas, que tampoc... O si no voleu ser víctimes ni d'Israel ni dels qui us manen, us agradi o no, doncs tireu cap al sud. També és intentar de demostrar que una cosa és Hamas...
I l'altra és...
I una altra cosa és la població. Que hi ha una barreja molt intensa i que és molt difícil. Quan tu veus els bombardejos i la quantitat de civils que moren a Gaza, doncs que no hi hagi una identificació amb Hamas, no? Però jo crec que aquí tothom està, com a mínim, des del Departament d'Estat, estan intentant de fer aquest paper pels dos motius que dic. Una, per evitar el màxim de víctimes possibles. Dos, per evitar que allò agafi una dimensió incontrolable, que la podria agafar, i tres, pensant en clau de futur, partint de la base que el que ha passat és terrible.
Clar, Manuel, tu estaves parlant, que aquesta contraofensiva potser d'Israel a territori palestí sembla que encara s'està retardant per motius, com tu apuntaves, potser de meteorològics, però el fet és que la població de Gaza ja està patint la resposta d'Israel. De fet, hem escoltat testimonis darrerament també no, de les condicions duríssimes de vida en aquests moments a Gaza. Clar, i en aquest sentit, els Estats Units és un dels principals no, socis d'Israel. Sí. Això quines conseqüències podria tenir per governs com el dels Estats Units amb tot aquest joc diplomàtic que s'està duent ara?
Però aquí diguem-ho tot, per exemple. Qui ha dit que no penso obrir Rafah és el govern d'Egipte, El govern d'Egipte, que suposa que és tan solidari amb el poble palestí...
És la frontera perquè sí. puguin passar les ajudes dir, humanitàries.
El govern d'Israel, sí. d'Egipte, diu que ells enviaran tota l'ajuda humanitària que els hi deixin els israelians.
Perfecte.
Però que no deixen sortir perquè tenen por que els hi surtin els 2 milions i se'ls hi col·loquin allà dins. I això els hi provoca inestabilitat, perquè tampoc la situació d'Egipte és que sigui la més estable del món. Hi ha un règim amb el cap davant del qual hi ha un mariscal que no és que sigui precisament un gran amant dels drets humans. Per tant, estem en una situació extremadament complexa, no? I, per tant, és cert, els Estats Units és el principal aliat d'Israel, però, per sort, dintre de les moltes cometes i del desastre que és tot plegat, per sort, en aquests moments hi ha una administració demòcrata a Washington que està intentant minimitzar, perquè és que si hagués el Trump, ni minimitzar, ni corredors, ni res. Estaríem ja en una situació absolutament fora de control, no? I no deixa de ser paradigmàtic en aquests moments. Doncs l'únic que estigui fent aportacions significatives, reals, per desescalar i per reduir el nombre de víctimes sigui Estats Units. No hi ha cap altre actor internacional en aquests moments que estigui fent aportacions. Bueno, potser sí, ho intenta. Mira, avui mateix sortia que el patriarca llatí de Jerusalem, el catòlic, s'ha ofert com a canvi dels hostatges que són els nens, no? Per tant, jo ho entenc tot, entenc les fòbies i les fílies de tothom. Quan s'intenta de fer una anàlisi una mica fred i objectiu, l'únic actor que en aquests moments veiem que realment té capacitat d'incidir a la regió per intentar rebaixar el que pot ser una situació molt complicada és Estats Units. A partir d'aquí veurem. Tant de bo hi haguessin altres opcions, tant de bo hi haguessin altres actors, tant de bo la Unió Europea pogués fer alguna cosa, però avui mateix ja s'ha vist que els estats membres li han allò, fet un,
com un calbot,
un calbot a la presidenta de la Comissió von der Leyen perquè s'havia ficat en temes que havia fet declaracions que no estaven consensuades, etc etc. Per tant, la situació és extremadament complexa.
Per tant, aquesta situació és extremadament complexa. Més d'una setmana de l'inici del conflicte, un conflicte que, recordem, us avançat amb l'ofensiva de Hamas contra Israel, que va matar més de 1.300 persones. Com avançarà el conflicte llarg? Sé que és complicat, Manuel, treure aquesta bola de vidre, no? Sobretot de com evolucionaran aquests dies, com creus que avançarà en les properes setmanes?
Jo crec que té molt a veure amb el que passi les properes hores abans de la intervenció. És a dir, si abans de la intervenció doncs, qui sigui, és capaç, doncs, de que Hamas deixi anar uns quants hostatges, la situació ara serà molt diferent de si no és possible. El més probable és que això no passi.
Clar, però a canvi de què, aquests hostatges, Manuel?
Doncs a canvi de què? Doncs de l'obertura de corredors humanitaris, a canvi d'una millor imatge internacional de Hamas, perquè tenir segrestats de nens i a gent gran o dones embarassades dubto que doni cap tipus de bona imatge, que deixi quedar una mica més bé Qatar del que està quedant amb tota aquesta situació. Aquí tothom té els seus equilibris. Si s'aconsegueix algun d'aquests elements que ajudi a la desescalada, anem en una bona direcció, o amb una direcció menys dolenta. Si això no passa, però s'aconsegueix doncs, que es vagi consolidant aquesta idea de que la invasió serà a Gaza Nord, que de moment Gaza Sud es respectarà, que Gaza Sud, doncs, mica en mica, o com a mínim s'ha restablert l'aigua, perquè aquí també hi ha les conseqüències humanitàries de tallar els subministraments. El que està clar és que en un futur fàcil que faci Israel, és a dir, una opció seria que Israel entri a la brava, a Gaza Nord, i decideixi que ocupa Gaza Nord i que deixa Gaza Sud, perquè, entre altres coses, quan Israel deixa Gaza, entre d'altres coses, era per la quantitat de morts que això els provocava, tenir l'exèrcit allà present, no? Per tant, tampoc és que se n'anessin allò perquè som uns sants barons, sinó perquè el fet d'ocupar aquell territori els causava un nombre de baixes que comparat amb el que ha passat a posteriori, doncs no tenien res a veure, però que en aquells moments eren insostenibles i, per tant, en algun moment es donarà la intervenció i, depenent de com evoluciona la intervenció, és com evolucionarà la resta. Es pot esperar que, conforme es desencadeni la intervenció, doncs s'incrementi el front del nord de Hezbollah, però també hi ha...
Estem parlant ja del Líban,
Estem parlant del Líban. També hi ha els dos portaavions americans que veurem a partir de cert moment si actuen o no actuen, que
perquè
espero que no.
Aquí, ara mateix, amb aquestes hores claus que tu deies, no? Que són importantíssimes,
del que sabem,
qui hi ha al darrere? Qui està gestionant tot això? O sigui, tu parlaves de la... No? Hem començat parlant de la diplomàcia, no? Qui fa això?
Està clar que l'actor clau en aquests moments és Blinken, el secretari d'Estat dels Estats Units. Ell és jueu, però és demòcrata, s'ha vist amb tothom, i ell és conscient de fet, a mi m'està sorprenent en positiu la capacitat que estan demostrant. Jo entenc que des de fora la gent digui tot això són tonteries i són floretes, és un drama. Podria ser, en aquests mateixos moments, molt pitjor del que està sent en aquests moments. I segurament ens venen setmanes on veurem moltes coses que preferiríem no haver vist. Però és cert, doncs, que hi ha aquest espai per la diplomàcia, veurem fins on arriba la diplomàcia. Que la diplomàcia inclou tenir la capacitat de desplegar un segon portaavions, perquè, és a dir, vosaltres freneu, vosaltres conteniu-vos, nosaltres us assegurem la seguretat, no? Per tant, hi ha tots aquests equilibris. L'altre tema és aquest govern israelià, amb totes aquestes situacions extremadament complexes, on fins i tot l'oficina del primer ministre ahir va criticar perquè el cap de l'Estat Major gravava les reunions, etc. Doncs
veurem en les properes hores tot el que passa, però sempre és un plaer tenir la teva lectura. Manuel Manonelles, professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Moltes gràcies, Manuel.
A vosaltres.
Vinga, va, que fem una petita aturada de temps de notícies i tornem.